Jo no vull parlar malament del tema físic de Pedri, però sí, les estadístiques són on són, que és el que hem dit d'Íñigo. Tant de bo canvi, però les dues darreres temporades de Pedri, a nivell físic, són les que són.
Sí, sí.
I es nota moltíssim, eh? Clar. El Barça, a mi, sense Pedri, que és completament diferencial.
El Barça ha guanyat aquesta lliga, quan no ha tingut a Pedri a Dembélé, defensant.
Exacte.
Defensant i fent un gol.
I amb una renta de punts molt important, ja.
I evitant que et fessin gols, i bueno, sí, aguantant, sí.
Ara, si ve Bernardo Silva... Ostres, bueno, som una rua, eh?
Però per això... Bernardo Silva segurament vol dir que abans ha marxat un Sant Cristíssim gros.
Bueno, sí, per això dic que, per això dic que Xavi...
No, 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 no. Exacte, no, 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 i tant, i tant. I li fan una rua.
Exacte, a
perquè
tots.
Evidentment, això també ho explicàvem ahir, que Bernardo Silva, com tu dius, Fernando, ja ho explicava ahir als Saperes, ha manifestat el seu desig de venir al Barça, això ho sabem, ho ha explicat el Fernando, ho ha explicat el Ferran, i ho ha explicat ahir els Saperes. Però que les circumstàncies econòmiques fan d'això una situació absolutament utòpica també és així.
Clar, però és que aquesta situació utòpica, per què passa? Ho dèiem aquí, que has de vendre gent.
Clar, 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 clar.
Has de dir-li a gent que no comptes amb ells, clar. I has de trobar mercat. Què tens a favor? Tens un jugador top que vol venir, tens un entrenador seu que li va prometre la temporada passada que el deixaria sortir, que va arribar un compromís amb ell, un compromís que l'any passat, bueno, no va complir perquè és veritat que el Barça no hi va anar, o no hi va anar amb la força que havia d'haver anat, i el Barça tenia diners, va s'acabar prioritzar altres fitxatges, i un jugador que per segon any pot tirar d'aquest compromís. I aquí tens un entrenador que el vol i una situació econòmica complicada.
Sí, però el City no són nous en tota aquesta peri, també voldran ingressar diners i també voldran marxar el seu temps per anar al mercat i buscar un suplent de Bernardo Silva i tot això es complica.
És que no és una operació que es plantegi.
I tu mentrestant vas fent
el
i allà no s'actualitza absolutament res.
És que no és una operació... Jo no li veig un recorregut llarguíssim. Perquè me'n recordo que l'any passat, el dia 20 i pico d'agost...
Encara
estàvem revifant i removent el tema Bernardo Silva. I crec que dos dies abans d'acabar la temporada...
El propi jugador havia dit que es quedava,
ell va dir que es quedava.
Sí.
Però dos
dies
abans que acabés la temporada, Dos dies. Jo crec que ara això no té aquest recorregut, perquè, òbviament, el City, que és un club seriós i ben organitzat, doncs diu, escolta, jo tinc un compromís amb tu, però tu m'has de portar els diners i jo he de buscar un substitut. Jo he d'estar cobert.
Ni amb dos ni tres.
Jo no et deixo el 31 d'agost sortir i jo me'n vaig amb la pasta, la que sigui, a buscar algú perquè em pagaran o em quedaré sense futbolista. Llavors, això s'ha de saber si és blanc o negre molt abans.
Clar,
molt
abans. Aquest és el tema.
També hi ha un factor important. Tens l'agent del jugador, que és Mendes, a favor, i tens a favor que jo crec que el context del City, entén-me, l'estrès per guanyar la Champions que tu tenies l'any passat, ha minvat, evidentment, perquè si la voldràs repetir, la voldràs guanyar, però jo crec que Guardiola ha aconseguit ja, i Chick Begiristain i Ferran Soriano han aconseguit el que ells tenien com a grandíssim objectiu quan van arribar al City.
I segurament el compromís amb el jugador, també.
I, de fet, hi ha jugadors com Gundogan que jo crec que si no haguessin guanyat els Champions aquest any no haurien optat per arribar a Barcelona.
El futbolista també li pot dir al seu entrenador, escolta, Pep, jo t'he acompanyat aquests darrers 6 anys.
Ja ho hem guanyat tot,
fin de ciclo. M'ha plogut molt a Manchester, vull que em toqui el sol, ja sé que aquella pobra gent... ja sé que aquella pobra gent no té diners, que jugaran en un estadi que no és seu, que el Camp Nou el mira així, bueno...
I flora.
Està derruït, però mira, tinc un somni, Pep. I si tu li parles així al Pep, no sé fins a quin punt ell pot dir al Xigui, escolta, sol ja...
Correcte. Més encara quan es gira i veu la Champions, Fernando. Més encara quan es gira i veu la Champions, Àlex.
Per mi té tota la lògica del món, futbolísticament parlant, eh? És a dir, jo veig molt complicat que acabin en Bernardo Silva i no sé ni la meitat que el Fernando, eh? Però, és a dir, hi ha una cosa que hem parlat poc, jo crec que és important i que és notòria, i és, acabarà venint el futbolista que sigui, ens agradarà més o menys, però els perfils no es toquen. És a dir, el Barça no ha pogut arribar a Arda Güler, no ha pogut arribar a Messi, però segueix buscant un jugador entre línies. Per mi això té amb les mateixes característiques, no? No ha pogut arribar a un pivot, no ha pogut anar aquí mig subimendi, però busca Oriol Romeu. Per tant, per mi les planificacions es fan així, més enllà de que després encertis de que... Això, primer de tot. Després, per mi, el jugador entre línies és un perfil molt necessari. De fet, Xavi repeteix moltes vegades que necessita un pivot, i per mi no és tan necessari, per mi, però és la meva manera de veure-ho. Per mi, amb Gundogan jugant a la part baixa i amb Frenkie de Jong de 6, crec que és una solució molt millor que el que puguis trobar a dia d'avui a fora, començant per Oriol Romeu. Però, en canvi, sí, entre línies, crec que aquí el Barça és on ha tingut els dèficits més importants, no? Quan s'ha caigut Pedri, però també quan no s'ha caigut Pedri. És a dir, el Barça de Xavi, si alguna cosa ha estat, és ben organitzat, amb bons números defensius, però li ha costat bastant atacar blocs baixos, atacar quan el context no ha estat favorable, no? Per això em sembla bona l'alternativa de Vitor Roque, de trobar un davanter alternatiu, però crec que el joc entre línies, tenint Pedri o no tenint Pedri, aquí el Barça hauria de sumar. Per tant, em sembla molt bé, no Bernardo Silva, però sí que si hi ha oportunitats bones, que el Barça es fixi o es plantegi aquesta posició com a objectiu.
L'oportunitat és boníssima, ara caríssima també, segurament, i dificilíssima, però l'oportunitat bona ho és segur.
És possible que hagis de sacrificar...
Clar.
...algun jugador potent.
Clar. Jo crec que has de sacrificar algun jugador potent.
Sí, però és que també diré una cosa, és que el Barça... viu molts cops pensant que en el món ideal que és mantenir els meus millors jugadors i incorporar uns altres que siguin millors que el que tinc
a canvi de que sortin els cedits amb els que ja
els que no hi comptes
en una temporada.
Hi ha vegades que els clubs sacrificen una peça per portar una altra.
És una qüestió de posar-ho en una balança.
Clar.
Què t'aporta una cosa, què t'aporta l'altra? Tens dos extrems drets. Que els dos segurament els hi pots treure molta pasta. Que algun del qual cobra molta pasta. En sacrifiques un dels dos, però llavors és d'allà l'entrenador. El sacrifiquem? Clar, em fa l'efecte que l'entrenador diu, hòstia, no, llavors no pots tenir l'altre.
I tot en aquell moment fa mal, no?
A veure, vull dir, no...
Ferran Torres jo crec que no fa tant de mal, perquè la gent no. Ja el veu com un suplent habitual.
Jo parlava d'Embelé i Rafinha.
Però un Rafinha.
Clar.
Un Rafinha, un Koundé, que tu dius, ostres, són tios que van venir l'any passat, però poden tenir mercat?
Sí, i tant.
Poden tenir mercat.
El problema són les amortitzacions.
Poden tenir
que
mercat.
Que no està amortitzat el fitxatge i t'has gastat molt
correcte, calés. Correcte, correcte. Sí, sí. Bueno, hi ha un factor que m'he oblidat, que va explicar el president Laporta a l'entrevista que li vam fer, que és que ell ha parlat amb Tebas,
sí,
i que els hi ha dit, no un tracte de favor al Barça, els hi ha dit que tocarà les mesures del fair play per flexibilitzar-les, no amb el Barça, pels clubs.
Perquè veu que quants clubs estan com
hi ha molta
Barça,
gent que està que... acollada i que...
Sí. L'Atlètic de Madrid,
és el que diem, és que no entra una peça si no surt una peça.
Sí.
El Betis vol fitxar jugadors, però clar, està pendent de que li surtin dos o tres.
I no tenen per què sortir si tenen contracte amb... És que això és així, en el moment en què
jo crec que aquesta informació que maneguen allà dintre, jo crec que la tenen més apamada.
Sí, sí.
És a dir, nosaltres ara veiem aquí les 13 fitxes de la Lliga i allà dintre vull pensar que juguen amb més informació de dir, escolta, això quan es prengui la decisió farà que tu puguis entrar gent de cop. Tinc operacions que ara de moment és com és allò del ketchup, no? Del pot de ketchup,
sí,
que no surt i de sobte, pam, li fots una hòstia i surt tot de cop, no? Jo crec que volen... Que vull pensar que és això també, que no tenim tota la informació i a sobre arriba la roda de premsa d'avui i no pots preguntar perquè no se'ls escapi res, no?
Que
quan plantegen segons quines coses... és perquè saben que van un pas o dos per endavant de la resta.
Veurem què acaba passant. A veure si quan torna de vacances el Fernando Polo tenim més novetats. Estàs molts dies fora, Fernando?
Dues setmanetes.
No crec que s'hagi...
Però bueno, que si s'avancen unes quantes operacions, jo encantat, I m'ho trobo fet.
A mi no em miris.
Tu estaràs per aquí.
Més enllà de tot plegat. Clar, estem parlant de moltes oportunitats i el Barça, una de les seves idiosincràcies, que aquestes oportunitats a vegades les ha trobat al planter. Per això avui també volíem fixar-nos en els joves que estan fent la pretemporada amb el Barça. Joves, per dir alguna cosa, perquè alguns són nens.
Sí.
Realment, Pol. Qui són aquests jugadors del planter que ha cridat Xavi per fer els entrenaments de pretemporada?
Doncs mira, són 12 jugadors del planter els que estan ajudant al primer equip en aquests entrenaments. Els hem de dividir en dos grups, els juvenils, que són 6, i els del Barça Atlètic, que són 6 més. Del juvenil, els més joves, hi ha dos jugadors que tenen només 16 anys. El primer és el més cridaner, Lamine Yamal, que que precisament ha fet anys aquest dijous, 13 de juliol, és la gran perla i esperança del planter, i ara mateix el que té més números per formar part de la primera plantilla. Però primer ha de signar el seu contracte professional. Ara que té 16 anys ja ho pot fer. Recordem, un jugador de la factoria Méndez. L'altre jugador de només 16 anys és Héctor Fort, lateral dret, posició que busca reforçar el Barça. Després de 17 anys i també d'edat juvenil s'entrenen amb Xavi, Pau Cubarsí, que és central, Pau Prim, que és mig centre, Marc Guiu, que és davanter centre, i el porter Diego Couchen. Després tenim un grup de 6 jugadors que formen part del Barça Atlètic. El primer és un dels fitxatges, el central Mikael Faye, de 18 anys. També entrenen Unai Hernández, un mitjapunta interior de 18 anys, Fermín López, extrem de 20 anys, que estava cedit al Linares i que de fet s'ha fet un fart de marcar gols a Primera Federació. I després 3 més coneguts, Ángel Alarcón, Estanis Pedrola i Marc Casador, aquests 3 de 19 anys. A tot això ens oblidem que Gavi en té 18 i que Valde en tenen 19, per posar en perspectiva una mica també l'ascens d'aquests jugadors.
Són 12 i els volem conèixer una mica millor i tenim una veu experta per fer-ho.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Els nanos que pugen del planter i que coneix molt bé el gran Jaume Marcet. Hola, Jaume, què tal? Com estàs? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
I gràcies per ser nosaltres, el tu diràs avui. En Lamine, t'hem sentit parlar moltíssimes vegades de Lamine Yamal. Dels juvenils, juntament amb Lamine Yamal, d'aquests que estàvem parlant, quin jugador hem de tenir molt pendent? Quin creus que és el que té més projecció, Jaume?
A veure, jo crec que hi ha dos noms que són dos noms de molt futur, que són Pau Cubarsí, el central, i Pau Prim, el mig centre. I crec que és important una cosa, que jo crec que a Xavi li ha donat un canvi a la visió que tenien fins ara els entrenadors a l'hora de convocar jugadors. Què vull dir amb això? Fins ara, els entrenadors completaven a les pretemporades o en les convocatòries a veure, quins són els millors jugadors que tenim del Barça B, del Barça Atlètic? Aquests 3 o 4, on necessito un lateral, un central, i els convocaven. I crec que la mirada de Xavi és molt diferent, perquè parlàveu ara de les edats. No oblidem que Pau Cubarsí i Lamine Yamal, fins ara, fins que ha començat aquesta temporada, eren cadets. És veritat que un jugava el juvenil B i l'altre el juvenil A. Però jo crec que la mirada de Xavi, així com amb els fitxatges, parlem de Gundogan, Íñigo Martínez, 32 anys, busca rendiment immediat, busca... jo aquest primer partit de Lliga vull un rendiment. Amb els joves, Xavi té una altra mirada. Té una mirada a dir, quin jugador té més potencial? Quin jugador puc treballar jo i pot ser un jugador important de cara al futur? Crec que Xavi no està pensant en un jugador que li doni rendiment en aquest primer partit de Lliga contra el Getafe o en les primeres setmanes de campionat. Està pensant en el futur. Jo crec que això és important, perquè a vegades pensem, no, és que Xavi agafa aquest o agafa l'altre. I per què passa a vegades per davant un cadet, fins i tot, com l'any passat va ser Lamine Yamal, que un jugador del Barça Atlètic. Ja fins i tot jo he escoltat a vegades gent que diu, ostres, és que això és saltar-se categories. Perquè Xavi, jo crec que no vol perdre temps amb els jugadors de baix. O sigui, si sap que un jugador ho està fent bé, està tenint un bon rendiment al Barça Atlètic, però que no li veu potencial de primer equip, ja ni el convoca, ja ni compta amb ell, el respecte, el rendiment que dona. I en canvi ell, per exemple, a Lamine Yamal i a Pau Cubarsí, els hi veu un potencial enorme, que no són jugadors de rendiment immediat, no, perquè són nens, però els hi veu un futur i jo crec que ell vol treballar-los, moldejar-los, estar en el dia a dia amb ell, i per mi això és molt, molt interessant, que l'entrenador del primer equip s'impliqui en això. Per mi això és més important que no que els convoqui o que els tingui una miqueta per omplir, per fer número. Jo crec que Xavi... se'ls mira tots, se'ls mira no només els del Barça Atlètic, sinó que s'ha mirat l'any passat cadet A, juvenil B i juvenil A. I per mi això és molt diferent del que han fet els anteriors entrenadors.
I en aquest sentit, més enllà dels, diguem, de jugadors de llarga projecció, que és el que ens estàs dient, n'hi ha alguns que han participat ja, com Ángel Alarcón, Estanis Pedrola, Marc Casador, llevat de les qüestions de mercat, poden tenir més importància, tu creus, la temporada que ve, o poden tenir importància amb el primer equip i poden tenir minuts?
Jo el que li veig més minuts, com ha dit abans el Pol, és el Lamine Yamal, perquè és un jugador que, més enllà d'aquest molt futur, és que ara mateix, ja, jo ja el veig que és un jugador que ara mateix et pot marcar diferència. perquè és un jugador que té un potencial increïble, no? Jo faig un, sempre dic que intento posar el fre i no dir el que penso realment d'aquest jugador per no crear excessives expectatives, però...
S'ha d'anar en compte, crec, sí que és veritat.
Crec honestament que Xavi està molt enamorat futbolísticament d'aquest jugador, que està captivat, que el veu i se li cau la bava. I evidentment, entre tots, hem de tenir paciència, però crec que és un jugador que jugarà més del que ara mateix ens pensem. I després jo crec que hi ha perfils interessants. Pau Prim és un mig centre de molt futur, sí, però crec que encara s'ha de fer. Casado, per mi, és un jugador que seria de rendiment immediat, però potser jo crec que Xavi no l'acaba de veure com a pivot pur, però crec que fins i tot el pot reaprofitar en zona defensiva. Estanis crec que és un extrem molt, molt interessant. Hi ha molt bons perfils, i jo crec que la pretemporada serà més important per ells també del que ens imaginem, no? Una miqueta el que va passar la temporada passada amb Balde, que ningú s'esperava que es quedés amb el primer equip i amb el rol que va tenir, i potser hi ha algun jugador d'aquests que dona la sorpresa i es guanya la confiança de Xavi. Jo crec que Xavi està amb les orelles obertes i dient-lis, escolta, estic cobert a que trenqueu la porta i que, escolta'm, que després no podem fitxar el que volem fitxar, doncs vosaltres demostreu el que teniu dit.
Fernando, Anaïs, Àlex, lament que avui ha fet els 16 anys. Que insisteixo, jo potser la gent diu, hòstia, que és molt
ja
pesat.
Ja se li pot fer el seu primer contracte.
Amb prudència, però ja se li pot fer el seu primer contracte. I és una figura que s'ha parlat de moltes figures de projecte de futur, però que sembla, com ens diu en Jaume, que és dels que més en saben, que és que el tenim a casa.
Sí, a mi em sembla un jugador fantàstic i amb una gran projecció. El que passa és que jo ja sé que al Jaume no li agrada, però jo, ostres, intento ser molt prudent, molt, molt prudent amb aquests jugadors, perquè, clar, està molt bé ara que s'han d'encarar amb jugadors de 18 anys, però què passarà el dia que sigui el teu contrincant en tingui 33 o 32, que és el que li pot passar? Sí que crec que el Barça, en aquest sentit, ha d'aprendre del que ha passat en el passat, millorar aquest ascensor, no? I tindre molt controlats aquests jugadors perquè puguin viure el que és la dinàmica del primer equip, perquè Xavi els pugui anar ensenyant el que ell espera, que se'ls pugui mimar, que se'ls pugui controlar, que se'ls pugui tutelar, perquè algun dia doncs no passi el que ha passat amb altres posicions, no? Com ha passat ara, per exemple, amb el pivot, que hi havia allà un tap que era Sergio Busquets, que era boníssim, i que la resta havia de marxar. I ara estem en aquell punt que hem de recuperar un jugador que va marxar d'aquí fa no sé quants anys, 12 anys, em sembla que va ser. Clar, aquestes situacions s'han de millorar, i en aquest sentit recuperar aquest ascensor és molt important, i crec que això encara ho és més en un moment on econòmicament tu no pots fer volar coloms, no? I crec que en aquest sentit se'ls ha de cuidar molt més.
I amb algú que sembla ara, que té aquesta estrella com la mínim.
Exacte, vull dir, ara també és veritat que tots aquests jugadors ja no és com abans, no? Que et venen amb el representant, et venen amb les famílies, et venen amb els amics de les famílies, no? Tot això cada cop és més sorprenent, i s'ha de controlar moltíssim. Moltíssim.
Fernando.
Lamine Yamal sembla un jugador diferent. El que passa que s'ha de vigilar molt la seva evolució, s'ha de vigilar molt la seva formació, perquè té 16 anys, aquest jugador s'està formant. Ha d'aprendre molt tàcticament, ha de formar-se físicament, molt jove, i s'ha de vigilar molt el seu entorn, la gent que l'envolta, i per quin camí el porten. No vull dir massa, però crec que s'ha d'estar molt atent. I també crec que és un jugador que s'ha d'anar amb paciència. Relativa, eh? És a dir, si la trenca, tampoc no pots amagar-lo a un calaix, si la trenca. Però s'ha d'anar triant bé quan se'l posa, que no se li pugin els fums, que no es pensi que és més del que és. Ara, recordo sempre, i no ho serà, però recordo sempre aquell tio que li va donar per sortir-se en un gàmper,
sí,
i el dia següent s'havia d'anar cedit a l'Espanyol.
Sí.
Doncs mira, ho van veure clar i van dir, escolta, aquest no se'n va cedit a l'Espanyol. Aquest es queda al primer equip, i li van fer una progressió bona, i ell va trencar tot el que havia de trencar, i ja no va haver qui el tragués de l'equip, no? Mm. Jo no crec que a Lamine Yamal arribi això, evidentment, però sí que si tothom coincideix que és un jugador diferent, se l'ha de vigilar molt a prop i se l'ha de... És allò quan portes un cavall que no has de tirar massa de les regnes perquè no perdi la força, ni tampoc l'has de deixar que faci el que vulgui, no? Doncs jo crec que és això.
És una gestió difícil.
És una gestió difícil, complicada. Jo crec que Xavi ja fa temps que el té al punt de mira, que el té ben controlat, i crec que el club també ha de col·laborar. I el seu agent, Jorge Méndez, ha de fer un seguiment no des de Portugal, sinó...
Més proper.
Per cert, aquest jugador no està renovat encara, avui és anys.
Sí, sí.
No està renovat, però ens diuen que, com a mínim, tenen la promesa de Jorge Méndez de que no marxarà.
La promesa?
La promesa.
Mira, abans que parlàvem...
No està tancat...
D'acords verbals amb Milutich i de qüestions...
No està tancat, però com a mínim ha donat la seva paraula de que no marxarà.
Mm. No marxarà. Ja veuré com no marxarà. I, Dani, a mi, si em permets...
Sí.
Hi ha una cosa que crec que... Jo estic d'acord, amb totes aquestes prudències de vigilem, no anem amb compte... Però també dic una cosa, mirem una miqueta la història del Barça i el que ha passat amb els jugadors joves. Quan tu apostes per 3, 4, 5 jugadors, mai t'han funcionat els 3, 4, 5 jugadors, mai. O sigui, la gent se'n recorda de Guardiola, de Busquets i Pedro, però no se'n recorda que va apostar també per Víctor Sánchez, per Jeffren, per Cuenca, per altres jugadors que no van triomfar. Però jo faig una reflexió. Quin cost té pel club que Víctor Sánchez o Jeffren no triomfi? No té cap cost. Aquests jugadors els dones una oportunitat a després jugar a primera divisió amb altres clubs. I tu què perds? Perquè a vegades tantes pors que tenim, no, que no es converteixi en un altre Bojan. Escolta'm, Bojan Krkić va fer una carrera espectacular. Per tant, si tu, per exemple, apostes per 3 o 4 jugadors i et triomfa un o dos del planter, és un gran negoci. En canvi, amb els fitxatges no és així. Si tu fitxes 5 jugadors i d'aquests 5 només et funciona un o dos, el negoci és ruïnós. Per tant, a vegades, siguem més valents entre tots. No tinguem tantes pors de... Ai, que cremarem aquest nen. Si al final, quan tu el poses en una plataforma de primer equip i li dones continuïtat, el pitjor que li pot passar és que després jugui i sigui professional en un altre equip. Mm. Que això no està malament, per la majoria. O sigui, jo et dic que si tu li poses un contracte a tots els infantils o cadets del Barça i els dius, escolta'm, sereu professionals i jugareu a primera divisió a l'Osasuna, t'ho firmen, perquè la majoria segurament no arribaran ni a això. Per tant, a vegades, aquestes pors que tenim, ai, que no cremi, és més una por que tenim de que no posem massa expectatives, que això estic d'acord, però al final, la por, per mi, és equivocar-te amb els fitxatges. Amb els fitxatges sí que no et pots equivocar, perquè t'estàs gastant molts calés. I això sí que és una ruïna. Amb els del planter no hi ha aquest risc.
Llavors,
jo crec que
hem de
perdre aquesta por.
Sí, la por pel nano, sobretot.
Sí, però, Jaume, un incís en això, un matís. Clar, per mi l'edat és important. Tots aquests que has dit han debutat i el Guardiola els posava, com ha posat també el Koeman o el Xavi o...
I 9, 20
clar,
anys.
Clar, correcte. Clar, aquest és que va debutar amb 15 sí. I ha fet avui 16.
Mm. És a dir... Sí, però és que acabem de fitxar Víctor Roque, que té 18, i estem pagant unes quantitats enormes. Vull dir que unes pors a vegades amb el de casa,
però,
que està
adaptat,
aquí, i amb el de fora, que necessita després venir-se aquí adaptat, no tenim cap dubte. I això és el que a vegades el que dic, ostres, és una mica contradictori.
Jo crec que l'aposta amb Víctor Roque, a mi, ostres, tant de bo s'encerti,
Sí, sí.
És un meló per obrir
clar,
completament.
Jo tampoc, a veure, tant de bo li vagi molt bé, però és arriscadeta, també,
I hem dit moltes vegades que caldrà paciència, perquè en el moment en què tu surts del Brasil i arribes a una lliga europea, és que no cal anar gaire lluny, ja ho hem vist amb Vinicius i amb Rodrigo.
Sí.
Vinicius i Rodrigo no han donat aquest rendiment en el seu primer any. Mm. Es triga. Mm. I cal paciència.
Jo en aquest cas de Lamine Yamal, el que em tira enrere és que sigui una edat tan tendra. Mm. Tan tendra...
És que és el debutant més jove de la història del Barça,
clar.
No?
I no dubto de la qualitat, dubto que ell s'està formant també com a persona.
Que no cal saltar-se etapes així perquè
si
hi ha un talent, perquè
si
a vegades es cremem ràpid.
Ostres, si li arriba una situació de que el cap se li en va a ell i els que té al voltant tampoc són molt estables a nivell psicològic...
Ostres, és que no és ni adolescent.
Clar.
No és ni adolescent.
És adolescent, sí.
A mi no em fa por cremar-lo i que arribi a ser jugador de primera, això no, perquè ha passat molts cops, eh? I et diré una cosa, si es guanya la vida de professionals a primera divisió o al futbol professional, et dic segona, primera...
Benvingut,
ostres,
sí.
Això...
Benvingut sigui.
Àlex, ostres, sí, no, això mal. És la vida. Sí, sí. Perquè sí. Imagina't, no sé, el Carles Pérez, ostres, tu, tant de bo que tothom tingui una carrera com la del mínim.
Roma, i el Celta,
imagina't. Àlex. Però vull dir que sigui un jugador diferencial i que per córrer una mica massa es perdi per aquest camí.
Ja. Àlex.
Bé, per afegir noves coses anem molt ràpid, eh? Perquè el que ens ha dit el Jaume doncs, amb molt encert ja ens l'ha descrit. Cada jugador té el seu timing. Igual que cada jugador futbolista té el seu caràcter, també té els seus processos, no? Veurem quin és el de Lamin. És veritat que cal anar amb certes precaucions, però que és un... per mi és un dels grans reptes del Barça dels propers anys, no? És evident, només fa falta veure el jugar 5 minuts per veure que és un jugador especial, diferent. Per mi és el millor jugador que té el futbol formatiu ara mateix al Barça i per tant se l'ha de cuidar. I per destacar algun altre nom, a mi els que m'agraden més són Lamin, òbviament, de tots els que han dit, i Pau Prim.
Sí, no? Aquest Pau Prim ja n'estem sentint parlar molt, Jaume, ja fa dies que
els dos cadets, no? Però sí, parla... sí. I són dues posicions claus, eh?
Sí, sí,
és
sí.
Un futbolista que bé, també cal anar pas a pas, però sí. Molt dinàmic, molt domini de les dues cames, bé, molt interessant.
Escolta, un insist també, jo no el conec, eh? no l'he vist jugar, però em van donar una dada d'un futbolista que em va deixar molt sorprès, gratament, eh? Fermín,
sí.
Crec que és de Huelva,
sí.
Fermín
estat,
López,
sí, no sé quina edat té, però deu ser molt 20
anys.
20 anys. Sí,
sí. Vale.
20 anys.
Ha estat cedit al Linares,
sí.
A primera ref, i crec que ha fet sí. 12 gols.
Sí, mira, jo t'explicaré...
Ostres, ho dic perquè anar sí, sí. Al Linares amb 20 anys cedit i fer 12 gols...
Però mira,
no està malament,
el cas de Fermín és tot el contrari que el de Lamin. En quin sentit? I el que deia abans l'Àlex té tota la raó. Cada jugador té els seus processos, té la seva evolució. Què passa amb Fermín? Fermín és un jugador que arriba al Barça d'infantil i és un jugador molt petitet, físicament molt poca cosa, però de gran talent. Jugador molt imaginatiu, molt tècnic... És un jugador que a l'infantil A, al cadet B, al cadet A, al juvenil B, sempre és suplent, perquè hi ha jugadors que rendeixen més que ell. Però el club té paciència. Per què té paciència? Perquè té talent, perquè té futur, i sap que el dia que l'acompanyi una mica més al físic, aquest jugador rendirà. És un jugador que aquest any ha fet un canvi físic, perquè ja té 20 anys. És un jugador que no té gran alçada, però ha guanyat molta massa muscular, ha guanyat molta potència a les cames, i és un jugador que ara ja està més fet, amb 20 anys. Doncs el club ha tingut aquesta paciència perquè aquest jugador l'ha necessitat. En el cas de Lamin, és un jugador que al revés, s'ha anat saltant etapes. Per tant, cada jugador és diferent. No podem posar una fórmula i dir, mira, l'ideal és un jugador als 18 anys, o als 19, o als 20. No, cada jugador és diferent. I aquest jugador, Fermín, l'any passat no comptava pel Barça Atlètic, però la decisió de cedir-lo a Linares li ha anat de nassos, perquè ha estat a prop de casa seva, ha jugat, ha marcat gols, ha tornat, i qui no et diu que pot ser la revelació de la pretemporada, sí, perquè és un jugador de molt talent, insisteixo.
I sense el focus mediàtic que té Lamin, és exactament al revés del que té Lamin.
No, està bé que en aquestes alçades es posen noms així més sofisticats, i Kevins, i coses d'aquestes.
Fermín,
eh? Sí, està bé,
seria molt bé, està bé, Pedro, Pedro, en el seu dia. Sí, sí. Jaume, com sempre, un plaer que ens posis llum a totes aquestes categories. Ens seguim parlant, una abraçada forta.
Moltes gràcies.
Bona nit. Un minut i dos quarts de una. Abans de tancar tertúlia, que ja corren per aquí els personatges aquests que cada dijous acompanya l'Aleix. Una entrevista que no sé si heu escoltat o no, però que també ens hi volem aturar perquè és una entrevista de les dures.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
A Gary Neville, no sé si l'heu escoltat o no, però crec que és rellevant que escoltem els documents més destacats d'aquesta entrevista colpidora a Miquel Pasqual, que el jugador britànic anglès Dele Alli ha ofert a Gary Neville, on revela una història personal que no coneixíem i que és duríssima.
Sí, l'internacional anglès, ara de 27 anys i retornat a l'Everton després d'un any de sessió al Besiktas turc, s'ha obert en canal en una extensa conversa de gairebé 45 minuts al canal de YouTube de Neville, que començava així.
one morning I woke up, I had to go training. This is when it's...
Recordo que un dia havia d'anar a entrenar i em vaig veure a mi mateix al mirall. I sona dramàtic, però em vaig preguntar a mi mateix si em podia retirar amb 24 anys fent allò que més m'agradava. Va ser una cosa que em va trencar el cor.
Me, that was heartbreaking.
Doncs això es fa 3 anys, quan ell era al Tottenham, entrenat per Mourinho. Ell mateix relatava que llavors, sense protagonisme del portuguès, és quan li van esclatar dins tota una trajectòria duríssima des de ben petit i que és realment colpidora.
At 6, I was molested by my mom's friend.
Als 6 anys, un amic de la meva mare, que era sovint a casa, va abusar de mi. La meva mare era alcohòlica i després em va enviar a Àfrica per aprendre disciplina i vaig tornar als 6 mesos. Als 7 vaig començar a fumar, als 8 vaig començar a traficar amb drogues, als 11 em van penjar d'un pont i als 12 em van adoptar.
El van enviar a Nigèria amb el seu pare, que ell és d'allí, i deixava clar una cosa, que no culpa ni la seva mare ni ningú de la seva família de res del que li ha passat, sinó que ha entès amb els anys que les circumstàncies de la vida és el que l'han portat a viure aquesta situació familiar. I amb la seva família d'adopció, a partir dels 12 anys, es va poder centrar en la seva prematura carrera futbolística. Va debutar amb 16 anys amb l'MK Dons i després va arribar al Tottenham amb només 18, entrenat per Pochettino, molt més que un entrenador, per ell reconeix l'argentí. Quan va marxar Pochettino, ell va tornar a caure. Excessos amb la beguda, massa sortides nocturnes, tal com ell reconeix, i l'addicció a les pastilles per dormir.
Em vaig tornar a dictar les pastilles per dormir. És un problema del qual se'n parla poc, però passa més del que la gent s'imagina en el món del futbol. Potser puc ajudar gent a sortir-ne a parlar, perquè creu-me, funciona.
They work, I think.
I després de 3 anys molt dolents amb aquesta addicció i gairebé sense jugar ni a l'Everton ni va anar al gener 2022 ni al Besiktas aquesta última temporada, va sotmetre's a teràpia psicològica en acabar aquesta temporada i en un moment molt baix després d'una lesió que l'ha fet passar pel quiròfan. Diu que ara s'obre no perquè la gent sàpia dir d'ell. Ell no vol ajudar.
Vull ajudar la gent perquè vegin que no estan sols en no poder expressar els seus sentiments i que no et fa més dèbil rebre ajuda. Per sentir-se vulnerable cal molta fortalesa. Per això estic content de sortir a explicar la meva història.
De fet, ara diu que des de fa molt temps per primer cop pot dir que està bé després d'haver explicat una història que tenia guardada durant molt de temps, que no s'obria i que això també l'ha penalitzat molt. Esgarrifa. Perquè, bé, perquè després són persones que es posen a l'aparador públic i tothom opina sobre el seu rendiment. Quan Pochettino va marxar és quan arriba Mourinho, si no m'equivoco.
Sí.
I Dele Alli té una baixada de rendiment i un pot pensar, home, doncs no es porta bé un entrenador, però no pot arribar a imaginar que li passa aquestes coses. I és esgarrifant, és esgarrifa molt i vaja, i jo crec que està bé que ho expliqui, però que al final cadascú ha de decidir quan ho explica i com ho explica, però que realment a vegades ens oblidem de que hi ha futbolistes que poden viure històries així.
Massa lluny ha arribat, jo crec que té molt mèrit que hagi arribat a ser un futbolista d'aquest nivell. Ha baixat molt darrerament, però va tenir una època, allò que es diu ara, un prime,
sí.
Espectacular, no? Un tio que tothom parlava i, bueno, va sonar, diria, pel Madrid fins i tot.
Sí,
no?
sí, tant.
Aquests
i tant.
Que deia, ostres, Madrid el segueix, no? Va tenir un rendiment espectacular, amb la selecció anglesa també, era el jugador de moda, però si això ho tens a dintre, tard o d'hora surt, i potser quan estàs pitjor anímicament, quan ja ningú confia en tu, és el moment que surt tot, no? Ara que ho ha tret, doncs el que estaria bé és saber si es pot recuperar futbolísticament. Ara que s'ha tret aquest pes, o que la gent ja pot entendre per què ha fet aquesta baixada, o perquè tenia comportaments... estrany, perquè sí. Algun comportament estrany,
algun
vídeo molt poc afortunat, companyies no massa aconsellables, és possible que ara la gent entengui que quedo amb aquesta trajectòria vital algun cop s'hagi pogut perdre.
I a nivell de clubs de protecció, no?, també, perquè que ho expliquin, també dota les entitats d'eines com per poder ajudar amb aquest tipus de jugadors i que no... Vaja, i no deixar-nos perdre jugadors excel·lents.
Exacte.
Sí, tu has dit una cosa que és molt important, que al final són persones, no? I no ho veiem. Els veiem jugar al camp de futbol o els veiem per la tele i ens pensem que són infranquejables i que no... Bé, i que tot està bé. I a vegades no, cadascú és ell i les seves circumstàncies, i en el cas de Dele Alli són circumstàncies duríssimes. Per tant, molt mèrit, sí, el que ha fet.
Horrorós. I colpidor, i també ho volíem escoltar aquí el Tu diràs. Fem una pausa i tancarem tertúlia amb uns quants personatges.
RAC 1. RAC
més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Trenta-cinc minuts per sobre de la mitjanit, 25 i la una de la matinada, una altra vegada trucada d'urgència en bàsquet a l'Eurolliga. Hola, Marc Mundet, com estàs? Bona nit.
1, 2, 3, 4, 5.
Hola, bona nit. Doncs sí, la realitat, realment tot el món del bàsquet encara pendent del cas Mirotić.
Sí.
El montenegrí demana una indemnització del 610%.
No.
I clar,
alta no.
El club ha decidit apujar l'oferta de dues bosses de Doritos, al tanto, una d'elles Tex-Mex.
Home, aquestes són les bones.
Però clar, important, abans de parlar del Mirotić, ens hem de fer una pregunta rellevant.
Sí.
En el fons, què és el bàsquet?
No, sí, no anem d'on tan lluny.
Tenint en compte que a nivell molecular les partícules i els àtoms no arriben mai a tocar-se entre si,
sí,
realment podem estar parlant de bàsquet com a tal?
No ho sé, no cal arribar tan lluny.
De fet, sí, el 1872 hi va haver un historiador, sí, que va parlar en el seu moment de diverses relacions. Tot això té a veure amb el cas Mirotić.
No té a veure amb
avui
el cas Mirotić.
Avui el representant de Mirotić, Igor Crespo, ja el coneixem, sí, sempre auxiliat per la inestimable ajuda de dos homes de confiança, el grec Negocies com el cul i el macedoni Manegas Bonstrapis.
Bé.
De fet, cal recordar que fa dos dies el Barça i el jugador van arribar a un acord, però el full de contracte va ser empassat per Joan Laporta, que estava provant d'anar en dejú a la feina. D'altra banda, el Barça ha incorporat Willy Hernán Gómez.
Sí.
És un sol cognom.
Sí.
Jugador provinent dels New Orleans Pelicans.
Sí.
Probablement el pitjor dels noms d'animal que es podia triar un equip de la NBA.
Per què?
Home, podien triar els tigres, els lleons, els panteres, àligues... Sí. Bueno, han decidit que el que ho peten són els Pelicans.
Sí, està bé, home.
També ha jugat als Knicks, als Hornets i a bàsquet.
Què realment hòstia, bàsquet,
una resta? Incorporació de molt de renom de cara al nou Barça de Roger Grimau, sí, que quan veig que és entrenador encara em piquen els ulls.
Per què? No confies en Roger Grimau? O sigui, home, sí, Mundet, tant.
Plena confiança.
Val, plena fantàstic, confiança. Molt bé. També tenim a Florentino Pérez avui. No sabia que teníem aquí el president del Real Madrid. Hola, senyor... L'he de parlar en castellà o en català?
Usted ábreme como quiera.
Val.
Pero ya hemos presentado a Bellingham.
Sí.
A Brahim Díaz.
Sí.
A Fran García.
Sí.
A José Lu.
Sí.
Y Arda Güler.
Sí.
Por nombres más que plantilla del Real Madrid, parece que estemos planeando un atraco en el Iron City. Pero son estrellas del Real Madrid.
¿De aquí?
Del Real Madrid.
Vale.
Jugadores que siempre desde pequeños han soñado con jugar en el Real Madrid. Jugadores...
Li he dit moltes vegades que no pot anar perdent el nom del club, el to, exacte.
Yo, cuando tengo que decir Real Madrid,
¿sí?,
ya estoy pensando en la siguiente frase.
Vale, molt bé.
Jugadores que cuando cumplieron 10 años y soplaron las velas, su deseo ya era convertirse algún día en jugadores...
Sí.
Jugadores que cuando empezaron la primaria, cuando tenían que dibujarse de mayores,
¿sí?,
ya se dibujaban vistiendo la camiseta de estrellas.
Es
que cuando
eso, cada vegada anirà
tuvieran
sí,
hablar
sí, sí, segueix.
Y les salieron los primeros dientes de leche,
¿sí?,
su primera palabra fue jugadores que cuando les
expulsó, está riendo, está riendo, pensé que estaba riendo.
Cuando les expulsó del cuerpo su padre, ya iban de blancos, un claro guiño al Real Madrid.
Vale.
Pero hoy no estamos aquí para presentar ni a Brahim, ni a Arda Güler, ni a ninguno de estos que ya no me acuerdo de su nombre.
Vale.
Hoy presentamos a Miguelito, el nuevo chico de los Frankfurts del Real Madrid.
¿Por qué?
Una joven estrella de los Frankfurts que desde pequeño ha soñado con hacer Frankfurts en el Real Madrid. Algunos con queso, otros con cebolla, pero siempre llevando en el corazón al Real Madrid. Bienvenido a tu casa, Miguelito. ¿Sí? Y os preguntaréis por qué lo estamos presentando. Sí. Porque estamos liberando sueldos en los Frankfurts para poder cumplir el fair play financiero.
También al Madrid.
Porque
¿eh?
Nos han pillado con el carrito del helado, sí, como hubieran dicho. Pero siempre un helado blanco del color.
De aquí. Gràcies, Florentino. Crec que tens prou feina per amb tot el que ve des de les investigacions del Telegram.
Vinga.
Hola, Xavi, què tal?
Què passa? Fieres, maquis, sí? Mastodontes, sí? Figures, abominacions...
Com? Què has dit?
Estic molt content amb lo de l'Íñigo Martínez, sí, perquè és un central surdo.
Esquerrà.
Surdo.
No. Esquerrà.
La veritat és que és un maqui, un sí, fiera, sí, un mastodonte, sí, un coloso, un fenòmeno, sí. Sí. I la més important de tot, que arribi l'Íñigo, vol dir que l'Eric García se'n va al Betis.
No ho sabem encara, això.
Bueno, això ho diuen, no?
Això, no, què vol dir això? Diuen, sí, no saps tu millor que els
que
altres.
Que, per cert, en el cas que es confirmi, sí, en el futbol hi ha moments que s'ha de deixar els colors de banda i les rivalitats a un costat, sí, així que molts ànims al Betis, sí, pel tema de l'Eric. Ho sento molt. Algú havia de pringar.
No siguis dolent.
Bueno, maquis, sí, l'Íñigo és un fitxatge que ens cigala moltíssim, perquè ara podem tenir-lo ell de central dret, el Koundé, el Christensen, el Araujo... Realment tenim equip per jugar ja a la Lliga Italiana.
Per què?
Si fitxem un altre central dret...
Però està bé, eh?
Un altre central esquerre...
Àlex, es pot sortir entre centrals, no? Sí, ja està bé, clar.
Sí, home. Sí, ja quan ho faci el Camp Nou ja veuràs que ve, quan recordi el Koeman. Sí.
Montjuïc.
Molt bé.
Montjuïc, exacte, Montjuïc, Xavi. Montjuïc.
Bueno, Montjuïc. Ja m'entens, el Camp Nou de dalt.
Sí, el Camp Nou de dalt.
Heu vist la foto del braç del Pedri, macho?
Sí, però no cridis.
Vaya fiera, quin maqui, quin portento. Sí. L'altre dia li vaig dir al Pedri, nano, fes bola amb el braç. I vaig posar el Gavi a sobre, saltar com si fos el Super Mario.
Molt bé.
Nanos, aquesta temporada pinta guapa, guapa, i si a sobre el gener podem pagar les factures i pot arribar el Víctor Roque ja...
Sí, el Tigriño.
Encara aixecarem la sisena Champions al Lluís Companys.
Sí, home, sí.
El Tigriño.
El Tigre.
El Mita.
Exacte.
El Mastodonte.
Però el Tigre t'agrada, com a... No?
Tigre està guapo.
Ah, vale, perfecte.
Tigre està totxo.
Vale, molt bé. Fas por a vegades. Ui! Home! Víctor Pansi, què tal? Bona
sí,
nit.
No. Estem a Pamplona.
A Pamplona?
Ara mateix, connexió amb el penúltim dia de Sant Fermines, seu principal de la festa més sonada i popular de l'estat espanyol.
Per què estàs a Pamplona?
Avui sóc un navarrès més. Ah. Sóc més pamplonica que ningú. Ah. De fet, com si fos Lluvia d'Estrelles. Sí. Em converteixo en Víctor Pachi.
Ah.
Ai, va, hòstia, egunon. I és que ricasco a tothom. Ah. M'he posat una boina, el mocador de rigor i m'he tallat el serrell amb una destral. Així que podem dir que sóc un basc normatiu.
Molt bé.
Som aquí, al Sant Fermín, és aquella festa on en principi la gent marxa a veure l'ambient i a fer hasta aquí de moscatell,
sí,
però després, quan tornen a casa i li diuen a la parella que està tot molt divertit, però reben el típic missatge de Víctor, me encantó conocerte, a ver, sí, cuando repetimos, te voy a dar muy fuerte amor, TQM, i després han d'intentar convèncer la seva parella que s'estava referint a una partida de Pictionary i que TQM vol dir tengo quita manches.
Ah.
De fet, ara mateix estic veient un noi intentar lligar amb una noia, sí, però se dedica a la noia és com un quillo pel carril esquerre de l'AP7.
Què vol dir això?
No para de fer-li llargues.
Ah, molt bé.
I concretament, quan estem a plena nit, a 8 hores que comenci el penúltim encierro, aquell moment que recorda quan obren les portes de les rebaixes del Corte Inglés perquè està ple de cops, curses, violències i, sobretot, hi ha uns quants cornuts...
Per favor!
A falta d'unes hores, em trobo dins la tanca on hi ha els toros.
Sí.
Estic aquí dins, al costat d'un toro de Lídia, que va fent mumú i m'està mirant una mica estrany. Tranquilo, torito. Ai, va l'hòstia! Calli. Sembla que el petitó de 320 quilos ja està començant a calmar-se, però tot i així hi ha 9 toros al meu voltant. Ara mateix, rodejar per banyes. I, de fet, hi ha més banyes que quan una nòvia que teníem va dir que s'havia apuntat a un curs de narrativa curta.
No.
Cada dilluns i dimecres feia igual fins que un dia, acabat d'arribar a casa, me la vaig trobar al llit amb el mandingo.
No.
Nano del Senegal, que no sé si la narrativa era curta, però una altra cosa
no, ja us puc assegurar que no era gens curta.
Víctor Pazzi, TV3, Pamplona, que maca que és.
No sé encara per què, però per què t'han enviat allà?
A fer els enfermins.
Sí, ja, però per què tu has de fer els enfermins?
És un esport? No és un esport?
No ho és.
No ho sabem.
No ho sabem.
Al cap i a la fi hi ha gent corrent. Si l'escac està considerat esport, per què no ha d'estar considerat el Sant Fermí un esport?
Fins com podries allargar aquesta frase?
La frase sempre pot ser llarga, plena de subordinades. Unes subordinades que mai cessen. I en tot cas ens haurien de replantejar si el Sant Fermí és un esport.
Gràcies, Albert. Molt bé, molt bé.
A favor del Patxi, s'ha de dir que els Sant Fermins ja dius que corren amb la sabarreta del Betis. Sempre et trobes un tio amb la sabarreta del Betis.
És veritat, hola, Bermúdez, què tal?
Hola.
Ja pots tornar, Sí. Déu-n'hi-do, estàs bé o no?
Sí.
Molt bé. Has estat a Sant Fermines, tu?
No, mai.
No? Vale, heu estat a Sant Fermines, vosaltres?
Sí.
I què?
Increïble.
Sí? Ah, sí?
Jo no.
Ah, tu no, eh?
Què dius? Fa molta angúnia.
Però...
Què es fa?
Mira, arribes que, com pots.
No, de veritat, a mi m'agrada la...
Aguantes com pots,
clar,
i tornes com bonament pots.
És que jo crec que...
I quan arribes aquí...
És un desfase tan bèstia que jo no aguantaria.
No ets persona, però està molt bé, és una experiència.
Sí.
Vaig viure quan jo era jove.
Què vol dir quan eres jove i ara que ets...
Més jove.
Ara, vaja. Quan era més jove, cara.
La propera tots cap a Sant Fermín. Farem el tu diràs de Pamplona algun dia.
Tu diràs.
Ah, molt bé.
Si el Francesc ho proposa, ja et dic jo que sí que...
Muntem un bus i...
Mira quina maqueta que sona per aquí, fantàstic, molt bé.
Cala Muri,
Ferrus, ens l'entrem cap allà. Un quart d'hora i la una de la matinada. Gràcies, Bermúdez. No ens has d'explicar res, no?
Què?
És igual, gràcies, Bermúdez, eh? Bona nit.
No sé,
I gràcies, Fernando Polo, bona nit.
Bona nit.
Posar la foto a Ferran Torres, eh? Parla amb el teu
amic. Li tornaria a dir.
Vale, gràcies, Anaïs Martí, bona nit.
Bona nit.
I gràcies, Anaïs Damas, bona nit.
Bona nit.
Un quart d'hora i la una, més coses el tu diràs.
Falten 7 dies.
Falten 7 dies per al Mundial Femení i n'hem de seguir parlant. I avui el nom propi és el d'Alexia Putellas, que, vaja, no acabem de saber exactament quin és el seu estat físic, Pau Bonastre, perquè jugarà l'últim amistós enfrontament contra el Vietnam de preparació aquesta matinada i estem tots en l'encarnita d'Alexia Putellas.
Sí, com bé dius, Dani, és l'últim test de preparació del combinat de Jorge Vilda, que en aquestes últimes setmanes ha jugat ja dos amistosos, un contra Panamà amb victòria per 7-0 i l'altre contra Dinamarca amb un triomf també per 2-0. Aquesta matinada es veurà les cares amb un altre conjunt que disputarà el Mundial, tot i que en un altre grup. La gran incògnita, però, a la selecció espanyola a hores d'ara és l'estat físic d'Alexia Putellas. Avui explicava el periodista David Menayo a Marca que la futbolista de Mollet del Vallès s'entrena en solitari des de dissabte passat i que per aquest motiu, explica, està pràcticament descartada contra aquest amistós d'entrenament contra el Vietnam. En els dos partits previs de preparació, Alexia havia jugat 60 minuts a cadascun d'ells. Això sí, la dues vegades pilota d'or ha volgut calmar els ànims amb un missatge al seu perfil d'Instagram. Ha penjat una imatge entrenant amb el text encenent els motors. Per tant, és un misteri si gaudirà o no de minuts en aquest últim test.
Una de les que més en sap de tot plegat, de tot això que estem parlant, és la companya del periòdico, la Laia Bonals. Hola, Laia, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, què tal, com aneu?
Ens hem d'amoïnar amb Alexia, Laia?
No, ens hem de preocupar gens. No. Alexia està bé... hem de tenir en compte que és una lesió molt llarga i al Barça se li ha fet una gestió de minuts molt exquisita, molt acurada, i a la selecció no està passant això. Vull dir, ha sigut titular, com bé dèieu, per tant, és forma part del seu procés de recuperació i readaptació a la competició. I després d'un viatge tan llarg fins a Austràlia i Nova Zelanda, on han estat moltes hores, i vam veure a través de l'Instagram de Jenny Hermoso les diverses escales, forma part de la readaptació. Però Alexia està bé, no és dubte, i està al 100% per aquest Mundial. Això que ningú pateix.
Val, per tant, l'hem de veure més que a ple rendiment, el que també és una, no? és bo saber, és una de les dels atractius d'aquest Mundial, és saber quina Alexia ens trobarem. Més enllà de que físicament estigui bé, aquest nivell competitiu que pugui tornar a tenir, no?
Exacte, i tenint la gran sort de que moltes de les seves companyes al final són del Barça, la selecció.
Clar.
Cosa que ajudarà molt a que ella es noti molt més còmoda i tingui molta menys pressió a l'hora de pensar què fer o què no fer i sentir-se molt més lliure dins de la gespa. Ella està bé, està molt confiada, ha estat tot bé. Vull dir, ella està molt tranquil·la i el Mundial és un gran escenari. És el seu Mundial, has de perdre l'Eurocopa per la lesió. Era la seva Eurocopa i ara és el seu Mundial. I està preparadíssima per tot el que vingui amb grans companyes que moltes d'elles viuen el dia a dia amb ell al Barça i l'han vist en la seva recuperació i això ajudarà que ella se senti molt més còmoda sobre la gespa.
I ara que som a una setmana, la setmana que ve, tot just ara falta una setmana, la setmana que ve ja estarem vivint l'inici d'aquest Mundial, per això hem volgut també trucar a la Laia per saber quines perspectives hi ha de cara a aquest Mundial, sobretot amb tot el cas Vilda, amb tot el que l'envolta. Ara que hem arribat ja una setmana vista, després de tants mesos de tanta polèmica, Laia, com creus que s'afronta aquest Mundial a la selecció espanyola?
Crec que ara mateix hi ha un front comú, que és no repetir el que va passar a l'Eurocopa. No es pot repetir aquella imatge d'equip que no sap què fer, d'equip que torna cremat d'un gran esdeveniment. El Mundial és l'escenari perfecte perquè les jugadores demostrin el que valen o quedi retratada la situació que hi ha amb Vilda. Vull dir, si es fa un mal Mundial, la figura de Vilda quedarà encara més qüestionada del que ja està ara mateix, i les futbolistes tindran totes les raons que durant tot aquest temps han anat explicant i han anat demostrant que falta professionalització dins de la selecció. Si el Mundial va bé, cal veure també com de bé va i en quines circumstàncies, perquè s'ha de tenir en compte quins són els rivals que vindrà a Espanya, quina serà la forma física dels rivals, com arribaran, com arribarà a Espanya. És molt decisiu tot el que pugui passar a partir d'aquest proper mes, ja no només per la selecció en si, sinó per el futur de futbol femení a Espanya i a la resta del món, perquè ens donarà arguments o donarà arguments a qui està en contra del que pot arribar a ser aquest futbol femení ja professionalitzat i ja amb aquesta revolució bastant instaurada.
Clar, i més amb el que està passant també en tots els termes de la professionalització de la Lliga aquí a casa, amb l'impacte del Barça, etcètera, etcètera. És un Mundial molt important també des de la nostra òptica, com ens explica la Laia Bonals, que estarà molt pendent, evidentment, des de les pàgines del periòdico d'aquest Mundial, i ho seguirem parlant. Laia, gràcies, una abraçada forta, que vagi bé, bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit, anem cap al tenis. Sintonia de Wimbledon, avui que ha quedat definida la final femenina de Wimbledon i el quadre de dobles. Tenim un català, Marcel Gardoller, s'ha classificat per la final, Pau.
Sí, anem a pams. En categoria femenina, la tunisiana Ons Jabeur i la txeca Markéta Vondrousova buscaran el títol en la final de dissabte. Jabeur s'ha desfet de Sabalenka en 2-16 a 1, 6-7, 6-4 i 6-3. Recordem que Sabalenka és número 2 mundial i avui ha deixat d'escapar l'oportunitat de situar-se al capdamunt del rànquing després que Swiatek caigués a quarts de final. Markéta Vondrousova, per la seva banda, ha eliminat Svitolina en 2 sets i s'ha plantat per primer cop a la final de Wimbledon. Jabeur, en canvi, repeteix presència a la final. L'any passat va perdre contra Rybakina. El quadre de dobles masculí, ara ho deia, és el català Marcel Granollers, jugarà a la final de Wimbledon fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Avui han superat els alemanys Cabrietz i Puets, 6-4 i 6-3, i la final serà dissabte contra el neerlandès Kulhoff i l'anglès Skupski. En la jornada de demà es disputaran les semifinals masculines del quadre individual. La primera la jugaran Novak Djokovic i Jannik Sinner a partir de 2:45 del migdia. El serbi busca el seu 24è Grand Slam i això el situa en totes les travesses per arrivar a la final.
No vull sonar arrogant, però evidentment que em considero el favorit. Jutjant els resultats que ha aconseguit a la meva carrera aquí i en anteriors ocasions de Wimbledon que vaig guanyar, clar que em considero el favorit.
L'altra semifinal prevista per al voltant de les 5 de la tarda serà entre Carlos Alcaraz i Daniil Medvedev. El murcià, que defensa el liderat del rànquing ATP i juga unes semifinals de Wimbledon per primer cop, avisa del perill del seu rival sobre la superfície d'herba. Són declaracions a Vamos.
Bueno, va a ser un partido complicado, obviamente. Yo creo que el estilo de Medvedev juega planito, buen saque. Bueno, yo creo que aquí en hierba le gusta bastante, ¿no? Vamos a intentar mostrar nuestro mejor nivel.
Alcaraz, que persegueix el seu segon títol de Grand Slam. Els guanyadors de les dues semifinals de demà disputaran la final el proper diumenge.
Molt bé, gràcies, Pau. Bona nit.
Bona nit.
Anem al ciclisme. Tour de França, hem tornat a tenir victòria basca. Oriol Jové, sembla mentida que en 100 etapes no hi ha hagut cap ciclista espanyol capaç de guanyar una etapa del Tour i que en 3 dies n'hi ha hagut 2 i 2 del País Basc.
Doncs sí, dimarts era el Peyo Bilbao i avui ha estat Ioni Zaguirre i Puskua de l'equip Cofidis el que s'han portat la 12a etapa del Tour de França. Ho has dit tu, en 3 dies els ciclistes bascos han fet el que feia 5 anys que el ciclisme espanyol no aconseguia i a més ho han fet per partida doble. I Zaguirre ha començat a atacar a falta de 30 quilòmetres per la meta i ha acabat amb un minut d'avantatge sobre els seus perseguidors, com ell mateix ha reconegut, tot un acte de fe.
Bueno, se hace largo, ¿no? Son 30 kilómetros que, bueno, nunca sabes lo que va a pasar, pero la verdad es que confiaba en mis fuerzas y sabía que si hacía una renta suficiente, pues si no, no les no tendrían bueno, esa visual, ¿no? Esa referencia visual que muchas veces ayuda, pues eso valdría para mí, para mi favor. Y bueno, la verdad es que, como he dicho antes, las fuerzas han acompañado en los últimos kilómetros y la verdad es que han pasado muchas cosas por la cabeza y muy emocionante todo.
És la segona victòria d'etapa d'Izaguirre, que recordem, ja en va guanyar una a l'edició del 2016, fa 7 anys, però.
És, sí, és fa molt. És dia important, el Tour ja va arrencar al País Basc, ha tingut ja dos guanyadors d'etapa bascos, per tant li han demanat l'opinió a l'Olga Avalos, editora de la revista especialitzada en ciclisme Volata.
Amb aquesta victòria de Jon Izaguirre a la dotzena etapa del Tour de França, sembla que per fi els corredors bascos s'estan traient la pressió de sobre. I parlo de pressió perquè els últims dies també aquests corredors comentaven que aquest gran depart des d'Euskadi, doncs, els havia causat tenir els nervis a flor de pell, tenir papallones a l'estómac, que estaven una mica sobrepassats per les expectatives del públic, i potser això va fer que no acabessin de treure el cap tal i com ells haguessin volgut fer-ho. Doncs ha hagut de ser aquesta segona setmana quan el Tour de França travessa pel Massís Central, potser amb una orografia bastant semblant a la orografia escarpada del País Basc, que aquests corredors s'estan traient aquesta pressió de sobre. Abans d'ahir va ser Pello Bilbao, avui ha estat Jon Izaguirre, i a més els dos ho han fet amb unes etapes on la fuga s'ha treballat moltíssim, han estat insistents, atacant, han utilitzat l'estratègia, cosa que també connecta amb la forma de viure i d'entendre el ciclisme del País Basc.
Doncs l'opinió de l'Olga Avalos, que ara pels ciclistes bascos, creu pels catalans, avui ha hagut de fer les maletes David de la Cruz.
Sí, el sabadellenc de l'Estana ha anat per terra en una baixada al quilòmetre 23, no té res trencat, però sí que té molts cops i el cos ple de rascades, per tant, se n'ha hagut d'anar cap a casa, i amb ells ja han plegat tres espanyols, se suma Enric Mas i Luis León Sánchez. Queden, això sí, encara dos catalans en competició, el vilanovi Marc Soler i l'egarenc Antonio Pedrero.
Mala sort per David de la Cruz, que es recuperi aviat, evidentment, i a la general res no canvia?
No, Jonas Vingegaard continua a 17 segons per davant de Tadej Pogacar, però compte que ara venen tres etapes que ho poden capgirar tot, divendres, dissabte i diumenge, Alps en estat pur, demà per començar l'ascens al Gran Colòmbia.
Boníssim, doncs ho explicarem. Gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara.
I abans de tancar el programa, som a una perquè arrenqui la 20a edició dels Mundials de Natació, que enguany se celebra a Fukuoka. Ronda preliminar de solo tècnic és el que arrenca amb l'Iris Tió, una de les catalanes. Ahir parlàvem amb Jessica Vall. Doncs bé, per saber què és el més destacat d'aquesta cita, aquí teniu una guia que us porta el Xavi Puig.
Fukuoka es converteix des d'aquest divendres en l'epicentre de la natació i el waterpolo a nivell mundial. Allà es disputa el campionat del món, a un any vista dels Jocs Olímpics de París. La primera modalitat en entrar en competició serà la natació artística, el que abans coneixíem com a natació sincronitzada. Sense Rússia entre les seleccions participants, s'amplia el ventall d'opcions de la medalla d'or en les diferents modalitats, solo, duets o per equips, amb la rutina tècnica, lliure i l'acrobàtica. L'acrobàtica també entrarà per primera vegada en uns Jocs Olímpics a París, on també per primera vegada hi haurà l'opció de seleccionar dos nedadors homes en cadascuna de les seleccions. La Xina i Ucraïna es van repartir els ors al Mundial de l'any passat. Les finals de natació artística comencen aquest dissabte i s'allarguen fins al dissabte 22 de juliol. La competició de waterpolo arrenca aquest diumenge en categoria femenina i dilluns en categoria masculina, amb els Estats Units com a gran favorit alhora en la competició femenina. Ha guanyat els quatre últims mundials. La selecció espanyola femenina, amb 12 jugadores catalanes de les 14 convocades, va acabar cinquena al Mundial de l'any passat, eliminada precisament pels Estats Units als quarts de final. Ha quedat enquadrada la primera fase amb Israel, Països Baixos i Kazakhstan. I al torneig masculí, la selecció espanyola, amb David Martín com a entrenador, defensa el títol aconseguit l'any passat a Budapest, amb 8 jugadors catalans a la convocatòria. Arrenca el torneig amb un grup exigent, amb Sèrbia, Montenegro i Sud-àfrica. Els dos primers classificats, masculins i femenins, tenen bitllet pels Jocs Olímpics de París. La final masculina serà el dissabte 29 de juliol i la femenina el divendres 28. La natació viurà les proves d'aigües obertes amb el català Guillem Pujol la primera setmana de competició i les proves a la piscina no començaran fins al 23 de juliol. Hi ha 5 nedadores catalanes, 4 del Club Natació Sant Andreu, Jessica Vall, Àfrica Zamorano, Ainhoa Campabadal i Emma Carrasco, i una del Club Natació Lleida, Paula Juste, i 3 nedadors catalans, Carles Coll, Mario Mullà i Adrián Santos. El nord-americà Dressel serà una de les grans absències d'aquest Mundial en no aconseguir classificar-s'hi. La resta de campions nord-americans de l'últim Mundial seran a Fukuoka per defensar el títol. Agafeu l'agenda, 23 de juliol, dia de les eleccions espanyoles. Al migdia, una gran final, 400 metres lliures femenins, una nord-americana, vigent campiona del món, Katie Ledecky, una australiana, Ariadne Titmus, vigent campiona olímpica, i una canadenca, Summer McIntosh, amb només 16 anys, que té el rècord del món d'aquesta prova. Espectacle assegurat. A un any dels Jocs de París, els ulls posats també en el francès Léon Marchand, campió del món a Budapest fa un any als 200 i 400 estils. L'hongarès Mila, que és el gran dominador de la papallona, 100 i 200 metres al serró l'últim mundial, i amb opció de batre el rècord del 100 papallona de Dressel a Fukuoka. I ganes de veure també el romanès Popovici, ara als 100 i 200 lliures a l'últim mundial i a l'hectòmetre més amb rècord del món. I a Fukuoka podrien caure els dos rècords més antics de la natació. L'últim de Phelps, que encara continua vigent, el dels 400 estils de Pequín 2008. Marchand ho intentarà. I el de Federica Pellegrini, els 200 lliures, aconseguit el 2009. L'australiana Titmus podria ser-ne la successora. A Fukuoka, seu del Mundial de Natació, són 7 hores més. Per tant, les finals de natació del 23 al 30 de juliol començaran a la 1 del migdia, hora catalana, i les finals de waterpolo, per exemple, seran a les 11 del matí.
Doncs ja ho sabeu tot d'aquest Mundial de Fukuoka que arrenca d'aquí res, una hora, amb el Xavi Puig. Demà, com sempre, més informació esportiva a RAC1 a partir de 11:15 amb l'Oriol Jové. Aquí, el Tu diràs, amb tota la teca del dia que en serà molta. Descanseu.
Tu diràs.
RAC1. Agustí Serrat.
Bona nit, passa un minut de la una. El PSOE tanca la porta a donar els seus vots al PP per fer president Alberto Núñez Feijóo. Ho ha dit d'aquesta nit al debat a 7 que s'ha fet a Ràdio Televisió Espanyola. El candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, li ha preguntat directament al representant socialista, Patxi López, que ha sigut molt contundent amb la seva resposta.
Le vuelvo a preguntar al señor López, que no me ha respondido ni una pregunta en toda la noche. Ustedes, por activa o por pasiva, si pueden o si deben o si les obligan, ¿es posible que el voto de gente que les vote intentando, pensando, frenar a la derecha vaya para hacer Feijóo presidente? ¿Sí o no?
No.
També Aitor Esteban, del PNB, ha dit que no pactarà amb els populars perquè, diu, han traspassat línies vermelles. Els temes que han monopolitzat el debat, però, han estat sobretot Catalunya i ETA. Per una banda, la representant del PP, Cuca Gamarra, ha retret un cop més les concessions, diu, que Sánchez ha fet als independentistes.
Pedro Sánchez, por mantenerse en el poder, ha indultado a los condenados por el desafío independentista. Por mantenerse en el poder, ha eliminado, por ejemplo, del delito de sedición del Código Penal. Y por mantenerse en el poder, ha hecho un código penal a medida de los delincuentes, de esos que van a la oficina de los que habla el señor Rufián.
Mentre que la candidata de Sumar a Catalunya, Ina Vidal, no ha volgut mullar-se sobre un possible referèndum. Pel que fa a ETA, el representant de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha carregat sobretot contra el de Bildu, Òscar Matute, a qui ha acusat fins i tot de terrorista. I encara sobre les eleccions del 23 de juliol, les juntes electorals de zona han acceptat la majoria de les excuses presentades per no formar part de les meses de les eleccions. Ho ha avançat el 9C de RAC1. Ara bé, hi ha diferències de criteri a l'hora de valorar les excuses. A Barcelona només s'han acceptat una mica més de la meitat dels recursos, mentre que les juntes de Tarragona, Lleida i Girona se n'han admès a gairebé el 90%. En una entrevista aquesta nit al programa, Joan Botella, membre de la Junta Electoral de Zona de Barcelona Nord, ha explicat quines són les principals excuses que s'han presentat.
En general, estan vinculats a la feina. Hi ha molts casos de persones delicades, de persones malaltes, de criatures petites. Moltes vegades estan previstos la cura dels infants fins a una certa edat. És una causa que opera automàticament, no? Però moltes vegades la dificultat no es deu a l'edat, sinó a alguna circumstància de salut o que cal transportar el xaval perquè se'n va d'excursió.
Les juntes electorals encara poden notificar els membres de les meses fins dijous vinent, com a molt tard. Els actors de Hollywood han convocat oficialment una vaga històrica. A partir d'aquest divendres, la indústria del cinema nord-americà queda totalment paralitzada després que més de 160.000 actors s'hagin aturat per demanar millores salarials i protecció i garanties davant del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Entre d'altres, hi ha noms d'estrelles com Jane Fonda, Susan Sarandon o Mark Ruffalo. Una vaga que se suma a l'aturada que des de fa més de 2 mesos ja estan fent els guionistes. És el primer cop des de l'any 1960 que tots dos gremis paren màquines conjuntament, cosa que deixa el sector molt i molt tocat. Els efectes de la vaga podrien començar a notar-se ben aviat amb endarreriments de rodatges i d'estrenes. Més coses, aquest dijous hi ha hagut un nou ofegament a les platges. Una dona de 77 anys ha mort a l'Hospital de Santa Tecla després de quedar en estat crític a la platja d'Altafulla, al Tarragonès. Segons Protecció Civil, quan es va rebre l'avís, a 11:15 onejava la bandera verda. Amb aquesta víctima mortal ja són 13 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya d'estiu. I un últim apunt, perquè Verse, l'empresa de transaccions que era l'alternativa catalana Bizum, ha anunciat que desactivarà els servidors el proper 13 de setembre. Ara demana als usuaris que retirin els seus diners. La companyia, creada a Barcelona l'any 2015, explica que no ha trobat un camí sostenible per continuar creixent. I ara els esports amb Carles Rossell.
Nikola Mirotić corre el risc de perdre tota la indemnització si el Barça acredita que va informar el jugador montenegrí de la finalització del contracte. Això ho ha explicat el Tu diràs, l'advocat laboralista i professor de la UB, Josip Ignasi Helpi.
Si el club pogués acreditar que realment sembla ser que no hi ha hagut res per escrit ni per correu electrònic, però poguessin acreditar que realment van dir fermament que a partir del 30 de juny acabava la relació amb el jugador, comptaria aquest termini i, per tant, se'l diria, passaria l'acció de reclamar contra l'acomiadament i les possibles indemnitzacions que pogués tenir.
Més enllà del bàsquet, la selecció espanyola de futbol ha quedat eliminada a les semifinals de l'Europeu Sub-19 després de caure per 2-3 contra Itàlia. I la Juventus ha anunciat la seva sortida definitiva de la Superliga. En un comunicat, el club italià ha iniciat els tràmits per sortir de la competició i deixar sols al Barça i al Real Madrid al capdavant del projecte. Mentrestant, al Tour de França, Jon Izagirre ha aconseguit la segona victòria espanyola a la prova, en una etapa sense canvis de la general. D'altra banda, el català David de la Cruz ha abandonat la cursa per una dura caiguda i, aquest divendres, la ronda ciclista arriba als Alps. Finalment, en tennis, Vondrosova i Haber disputaran dissabte la final femenina de Wimbledon i aquest divendres es jugaran les semifinals masculines amb els partits Djokovic-Sinner i Alcaraz-Medvedev.
I pel que fa al temps, nit amb temperatures que a la costa en alguns casos tornaran a rondar els 25 graus i no baixaran dels 20 en molts sectors del prelitoral. Divendres tranquil i assolellat, amb més calor al Pirineu Occidental i al nord de les comarques de Girona i de 2 a 4 graus menys al Camp de Tarragona. Pocs canvis a la resta del país. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte, a les 3 i 3 de la tarda, us portarem a Galícia, a Campo Lameiro, a Pontevedra. També anirem de ruta pel Delta de l'Ebre i us portarem a la comarca del Bages. Us hi esperem.
A RAC1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Sabadell! Sí! Palafolls! Sí! Poblenou! Sí! Vallbona de Noia! Sí! Terrassa! Sí! La Barceloneta! Sí! Badalona! Sí! Salt! Sí! Sant Just d'Esvern! Sí! Sant Andreu! Sí! Argentona! Sí! Galvany! Sí! Bagà! Sí! Sants! Sí! I Seattle! Sí!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
La justícia... La justícia...
Un moment.
La justícia, que no ho ha explicat.
És calor?
És que...
Una altra onada de calor? Què passa?
No, és que no he fet ni l'article.
La
Shakira. La justícia, la Shakira no.
Home, la justícia i la Shakira són sinònims, eh? Vull dir, sempre hi ha merders, eh?
Sí.
Per una cosa, per una altra.
La justícia espanyola ha disparat un altre cop contra la immersió lingüística a Barcelona.
Bueno, a Barcelona i a tot arreu.
Sí, a Catalunya, sí.
Alguna cosa haurà fet, eh, la immersió lingüística?
Sí, he dit a Barcelona, però volia dir a Catalunya. Fins aquí arriba el meu centralisme. A Borriana, per exemple, al País Valencià, l'extrema dreta espanyola, que acaba d'arribar al consistori, s'ha petat la subscripció de la Biblioteca Municipal a revistes en català, com Ara el Temps, l'Enderroc o el Cabell Fort.
Sí? I què? Quin és el problema?
Bueno, el problema és que ho fan per catalanofòbia, per odi a un idioma.
Ui, sí,
i no, odi a una gent, perdona, que parla aquest
idioma. Ho fan per economia?
Sí, no. Clar, clar.
Home, una subscripció... Que et creus que la regalen, aquestes revistes? S'ha de pagar una subscripció, eh?
Sí, no la regalen.
Home, per favor. No, sí. És que viene l'extrema dreta...
Sí.
I no ens deixarà llegir el tatano.
Bueno, escolti, no, però al final...
Aquest és el gran problema.
Està passant una cosa a Borriana, que és que la subscripció ja estava...
Però si no sabeu on cau Borriana ni res, ara de cop i volta un poble de mala mort.
Oh, respecti la gent de Borriana.
Bueno.
I tinc amics a Borriana. I tu vés en compte del que dius, perquè acabes de fer...
No.
Que hagis nascut molt més al nord no et dona cap dret, eh? Vull dir...
És literalment així a tot el món, eh?
Sí.
A veure, hi ha algú de Borriana entre el públic?
No han vingut els de Borriana perquè estan defensant la
perquè
plaça.
Perquè no hi viu ningú.
Com que no hi viu ningú?
No, però, què deies? Que la gent de Cavall Fort ha explicat que continuaran rebent els números perquè ja havien pagat la subscripció de tot l'any. Per tant, i aquest regidor de Vox ja pot fer el que vulgui.
Aquest és l'espantall de Vox. No, és que no tallarem el tatano. Són els de Vox i en voteu al PSOE, voteu algú una cosa, però voteu a les espanyoles. Vinga, cagar, home,
adéu. D'altra banda, si voteu per correu a les eleccions espanyoles del 23J, es veu que heu de tenir paciència.
Sí, només dues de cada 10 persones que ho han demanat n'han rebut les butlletes per votar.
Ah, això amb Franco no passava. Sí.
Home,
això amb Franco hi havia més organització.
Sí, home, més organització fins al punt que no hi havia eleccions,
bueno,
tal com les coneixem.
Per lo que fos, sí, però no, això, hòstia, això no passava.
Sí.
El que se té de fer aquí, si m'ho permeteu, us regalo aquesta idea, per salviar nos el col·lapse aquest de Catà Correus.
Sí.
Aquí el que s'ha de fer és canviar la llei,
sí,
i que es pugui votar per globo.
Com ha de votar per com ha de...
I un senyor amb bicicleta a casa t'aporti el vot i se l'emporta. Digue'l si tot no aniria millor.
Bueno, miri... Escolta'm,
ja que aquesta gent sud-americanitzada i pakistanitzada no poden votar, almenys que portin els nostres vots.
Bueno, quina idea de democràcia té vostè?
Bueno, perdona, la democràcia per tots?
No.
Aquesta sí que és la real, la democràcia per tothom.
Per tothom
menys. Fins i tot aquells que no poden votar,
sí,
se senten útils a la democràcia.
El vot útil.
Bueno, és el vot útil,
sí,
efectivament.
La democràcia en pedals. Avui també parlarem de la...
Després, li dones un ditet amunt o avall,
sí,
depenent de dir, bueno, aviam, què tal, no? Com ha ido el servici,
sí,
de vot per correu, per globo, no?
De Vox per correu.
Sí.
Avui parlarem també de la Diputació de Barcelona, atenció.
Sí, fins ara recordeu que estava en mans del PSC amb el suport de Junts.
Doncs bé, la Diputació continuarà en mans del PSC gràcies a dos diputats independents de Junts. No sé ni d'on ve,
Amigo, la Diputació continua en mans del PSC,
sí,
gràcies a dos diputats de Junts.
Sí, va, també independents.
Sí, no, és que nosaltres som de Junts.
Sí.
Nosaltres som de Junts i com que el PSC de Collboni li ha pispat l'alcaldia al nostre Xavier Trias,
sí,
ens venjarem del PSC votant a favor de que governin la Diputació.
És una venjança molt rara.
Quina puta merda de venjança és aquesta. Aquests de Junts són uns pagafantes.
Bueno, el cas és que aquests dos diputats de Junts faran presidenta de la Diputació de Barcelona la candidata del PSC, Lluïsa Moret.
Ah, ara hi ha Morets a la Diputació.
No, es diu Moret, de cognom.
No, si es diu Lluïsa, serà Moreta, no?
No, bueno, deixa-ho
estar. Si és dona.
Bueno.
Perquè, bueno, aquí, claro, avui no sé si la gent és dona o home o transiberià.
Però...
El tema és que Junts va dir que, com deia ara en Jep, precisament, que en cap cas pactarien amb el PSC,
però
ara,
però...
que aquests dos diputats, que s'ha de dir que no són...
Disputats.
Aquests dos diputats, que són independents però estan a les llistes de Junts, votaran a favor del PSC, segons explica l'Agència Catalana de Notícies.
A canvi de què? A veure.
Els de Junts donen el seu vot a canvi d'inversions estratègiques, sí? Per les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.
Mm-hmm. Ahà. Inversions?
Sí. No,
estratègiques?
Sí.
El Garraf.
Sí, el
Penedès, molt bé, Junts. Sí. Molt bé, molt bé. Ara dic pa, ara dic coca. Però com a mínim, els meus vots pel PSC serviran perquè Sant Pere de Ribes li facin un polideportiu de futbol. Inversions estratègiques.
Sí, estratègiques.
Dir, inversions estratègiques per les comarques vol dir, pues, bueno, a veure si posen un semàforo al centre del meu poble i arreglen les goteres de la sala polivalent de Sant Pere de Riudevitlles.
Bueno, la qüestió és que aquests dos diputats independents no han fet cas dels plans de Junts, sembla.
Bueno, pues no volíeu independència, pues són dos independents. Sí. Aquí la teniu, la independència.
La independència a través del PSC.
I ara deixeu d'informar de diputacions i de gent que ningú coneix ni ens interessa.
Aquest de fer ara, de què hem d'informar, segons millor, vostè?
Home, si heu de parlar de coses de comarques, sí. Feu bé.
No.
Ara i aquí,
no.
L'informatiu de comarques.
No.
Benvinguts a Cabralunya Informació.
No, no, no.
Cabralunya Informació.
Sí, ja hem de quedar clar, ja.
Notícies. Els alcaldes...